Escoltant, sentiràs. Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Quarts de set, bona tarda, amics i amigues. El Papa torna a fer una crida a un bon ús de les noves tecnologies en la comunicació. En un missatge a l'Organització Catòlica de Periodistes Signis, Francesc demana sentit crític i posar la persona en el centre, perquè els interessos i la competitivitat no superin la dimensió de servei que té tota la comunicació moderna. Salutacions de la Paula Moreno a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que el Papa va recordar ahir que viatjarà des de diumenge vinent al Canadà per abraçar els indígenes i per refer i tapar les ferides pel mal comportament de moltes persones amb aquestes ètnies. I a més recordarem que aquesta setmana arriba la gran trobada d'àmbit espanyol que tindrà l'Acció Catòlica General a Barcelona, trobada de laics de parròquia i també quarta assemblea sota el lema Anunciar Jesucrist amb obres i paraules. I s'ha anunciat avui el nomenament de l'advocat Eduard Ibáñez, exdirector de Justícia i Pau, com a nou adjunt al representant personal del copríncep episcopal d'Andorra, l'arcabisbe Joan Enric Vives. Aquests i altres temes fins a 3:15.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Com us dèiem, el Papa anima els comunicadors a utilitzar els mitjans digitals amb sentit crític. En un missatge adreçat als participants en el Congrés Mundial de l'Organització Catòlica de Comunicadors Signis, que se celebrarà del 15 al 18 d'agost a Seül, Francesc els demana que ajudin les persones, sobretot els joves, a desenvolupar un sa sentit crític, aprenent a distingir la veritat de la mentida, el bé del mal, i a apreciar la importància de treballar per la justícia, la concòrdia social i el respecte per la casa comuna. En dies marcats per nous brots de violència i agressions, afegeix el pontífex, cal promoure la pau també en el món digital, sovint lloc de toxicitat, de discursos d'odi i de notícies falses. Aquesta trobada de l'Associació Catòlica Mundial per a la Comunicació es fa a Corea del Sud, una terra, segons escriu també el Sant Pare, la història de l'evangelització de la qual demostra el poder de la paraula impresa i el paper essencial dels laics en la difusió de l'Evangeli. La referència és a la història terrenal de fa 200 anys de Sant Andreu Kim i els seus companys màrtirs a Corea. El Papa expressa el seu desig que la història d'aquests sants els confirmi en els seus esforços per difondre l'Evangeli de Jesucrist, confirmi als comunicadors catòlics en aquests esforços per difondre el missatge de Crist en el llenguatge dels mitjans de comunicació contemporanis. D'altra banda, ahir diumenge, al final de l'Àngelus, el Papa va recordar que viatjarà des d'aquest diumenge vinent al Canadà per abraçar els indígenes, i així s'adreçava Francesc als canadencs. Com sabeu, vindré a casa vostra, sobretot en nom de Jesús, a abraçar les poblacions indígenes. Malauradament, al Canadà, molts cristians, sobretot membres d'instituts religiosos, han contribuït a les polítiques d'assimilació cultural que en el passat van fer mal, greument, de diverses maneres, la comunitat nativa. És per això que recentment vaig rebre al Vaticà alguns grups representants dels pobles indígenes, als quals vaig manifestar el meu dolor i la meva solidaritat pel mal que van patir. En la mateixa línia, el Sant Pare va destacar el caràcter d'autocrítica que tindrà aquest viatge. Em disposo a completar un pelegrinatge penitencial. Espero, amb la gràcia de Déu, que pugui contribuir al camí de reconciliació i de guariment que ja s'ha posat en marxa. Us agraeixo des d'ara ja tot el treball de preparació i també per l'acollida que em reservareu.
e per l'accoglienza che mi riserverete. Grazie a tutti.
Des de la finestra del Palau Apostòlic, després de resar l'Àngelus, el papa va parlar d'aquest viatge i també va comentar l'Evangeli d'ahir, en què Jesús contraposava la importància de pregar i d'actuar, però donant més importància sempre i més rellevància a la interioritat.
Sense distància, un contacte diari amb l'interior de la persona.
Passant 5 minuts i mig de 6:45, estem molt pendents de tot el problema dels incendis que els nostres companys d'informatius estan seguint durant el dia d'avui, i és per això que intentarem connectar els propers minuts amb el monestir de Sant Benet de Montserrat, amb les Benetes, per veure si ens poden explicar com viuen la proximitat d'aquest incendi del pont de Vilomara, sobretot. Si no és possible, doncs continuarem amb el nostre ritme d'aquesta tarda. Recordem que l'Acció Catòlica General aterra aquesta setmana a Barcelona, per dir-ho així, amb motiu de la trobada de laics de parròquies i la quarta assemblea sota el lema Anunciar Jesucrist amb obres i paraules. La trobada tindrà lloc al Col·legi La Salle Bonanova de la capital catalana i espera plegar més de 1.000 laics i laiques de parròquia d'arreu d'Espanya. Hi haurà diferents activitats i Cori Casanovas, presidenta de l'Acció Catòlica a l'Arxidiòcesi de Barcelona, destacava a Ràdio Estel la importància d'aquest lema.
Ho hem centrat al voltant d'una relectura i actualització de les obres de misericòrdia. Llavors, tot el divendres, estarà centrat en tallers diversos i treballs de grup al voltant de cada una de les obres de misericòrdia rellegides i a partir d'experiències concretes, experiències que ens serveixin per a les nostres parròquies, per a les nostres vides, per a la nostra vocació de laïcat. I el dissabte estarà dedicat més a la presència pública, a ser veu d'església també en el món social, econòmic, cultural, polític, com església.
Cori Casanovas assegurava també que la trobada té una dimensió eclesial sense fronteres.
No és una trobada de membres d'Acció Catòlica, és una trobada oberta als laics de parròquia que volen viure la seva vocació i missió com a tasca evangelitzadora enmig del món i de corresponsabilitat en l'Església. Per tant, ens trobarem gent, i hi ha molta gent inscrita que no forma part de l'Acció Catòlica General, però que són laics de parròquies a la recerca d'un espai de reflexió, de pregària, de contemplació, d'aprenentatge, de formació, per com ser més un laicat també en sortida, com ens demana el papa Francesc. Tot molt en continuïtat amb aquest any sinodal, no?, de l'etapa diocesana del sínode.
Molt bé.
Que ens apunta a la missió.
I precisament en clau sinodal, Eva Fernández, presidenta de l'Acció Catòlica General a nivell d'Espanya, ha expressat el seu desig que aquesta trobada permeti establir processos en què es pugui créixer en la fe, tots acompanyats i agafant l'impuls per sortir al món i fer realitat el regne de Déu. I s'ha anunciat avui el nomenament de l'advocat Eduard Ibáñez, exdirector de Justícia i Pau, com a nou adjunt al representant personal del copríncep episcopal d'Andorra, l'arcabisbe Joan Enric Vives. El representant personal és una figura històrica que, en el dia a dia, porta precisament aquesta representativitat dels coprínceps episcopals d'Andorra davant del govern del País dels Pirineus, així com de relació entre els dos caps d'estat, el copríncep francès i el del bisbe d'Urgell. La figura va quedar fixada en la Constitució andorrana aprovada en referèndum el 1993 i des del 2012 l'ocupava Josep Maria Mauri, prevere del bisbat d'Urgell. Ara serà un laic, com dèiem, Eduard Ibáñez, de 53 anys.
Sense distància. Allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
L'Església de Santa Anna, Hospital de Campanya, viu un estiu segurament molt diferent al d'anys anteriors, amb la mateixa feina i la mateixa activitat que la resta de l'any, cosa que no passava els últims anys. Parlem amb el seu rector, el sacerdot Peyo Sánchez. Mossèn Peyo, hola, bona tarda.
Hola a tots.
Bé, primer de tot, com està ara mateix l'Hospital de Campanya de Santa Anna en ple mes de juliol?
Sí, l'Hospital de Campanya segueix endavant, acollint cada dia 250 persones sense llar que viuen al centre de la ciutat de Barcelona. En aquest moment, novament, és el centre el lloc que concentra el nombre més gran de persones en situació de carrer. A més, com mostren els indicadors, la pobresa creix i el carrer és el final del procés de descart. Tenim consciència aquest dia, però és normal al nostre servei d'acollida que els estrangers són el principal focus d'exclusió social. Tenim moltes persones sense papers que desitgen treballar i no poden treballar, molts de joves i que més desitjarien un habitatge però no tenen accés a aquest habitatge perquè no poden ni signar un contracte legalment. Així, llavors, la nostra missió dels 270 voluntaris és acompanyar. Però és veritat que en el mes de juliol i d'agost és més difícil la continuïtat dels voluntaris, sobretot perquè tenen sortides familiars i a vegades també s'han d'encarregar dels més joves. I per això necessitaríem voluntaris per aquests mesos, especialment per als serveis de la taula de fraternitat, però també per algun seguiment de persones concretes que estem fent un acompanyament per alguna situació mèdica o alguna situació especial.
Mossèn Peyo Sánchez, com es presenten els mesos de juliol, la meitat que queda d'aquest mes, i l'agost, pel que fa a serveis, acollida, voluntaris, com ara deia vostè, i altres recursos?
L'estiu podria semblar que és un temps més fàcil per viure al carrer, però no. La calor forta, sense refugis, és una prova dura i molts menjadors socials, a més, tanquen a l'estiu. Tot i que hi ha la possibilitat de viure i dutxar-se a la platja, la veritat és que normalment el mes de juliol és quan tenim més persones acollides. Això assombrarà. A més, els nostres amics subsaharians han quedat molt afectats per les persones conduïdes a la mort a la tanca de Melilla i estan preparant un acte de protesta i de presa de consciència a través del testimoniatge i de la música africana. Serà el 27 de juliol i muntaran un esdeveniment amb diversos persones que contaran el seu camí i l'èxode de la seva terra. A més, i una cosa important que ara estem preparant és que al mes d'octubre 10 esglésies d'arreu del món i que són esglésies hospital de campanya farà una trobada a Barcelona i això servirà per intercanviar experiències, per impulsar a unes altres esglésies que desitgen fer el mateix i a la vegada també per donar a conèixer la realitat de les persones en vulnerabilitat.
Estem parlant amb Peyo Sánchez, rector de la parròquia de Santa Anna, hospital de campanya, i concretament la festa de Santa Anna, el dia 26, la setmana vinent, de quina manera se celebrarà?
Aquest mes de juliol tenim festes diferents. En primer lloc, el 24 del mes de juliol celebrarem la missa patronal en una festa destinada especialment als avis, amb una iniciativa del papa francès, que és fer la festa de la gent gran. Tindrem una eucaristia i després una taula compartida, especialment per la gent més gran de les nostres comunitats cristianes. També el 26 de juliol celebrarem la festa de Santa Anna, però lo celebrarem d'una forma especial a les persones sense llar. I a més, el pròxim diumenge tenim una festa de germanor, és la celebració de la festa del xai i ajudats per l'Associació de Dones Marroquines a Barcelona farem un dinar compartit i una festa amb els nois musulmans que viuen al carrer.
Recordem que també a Santa Anna funciona el projecte Famílies que ajuden altres famílies i moltes altres iniciatives, algunes noves que comentarem més endavant amb mossèn Peyo Sánchez. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Una abraçada i això, bon estiu.
I aprofitar també aquest moment per desitjar-vos a tots un bon estiu.
I encara us destaquem que l'arcabisbe de Santiago de Compostela, Julián Barrio, rep avui la Medalla d'Or de Galícia 2022. Serà amb motiu d'haver treballat pel millor per a la comunitat gallega i també de premiar d'aquesta manera l'acció de promoció del Camí de Sant Jaume i el Xacobeo. No serà avui, perdó, serà dilluns vinent. Per tant, coincidint amb el 25 de juliol, la festa de Sant Jaume Apòstol. Gràcies a les 8 camins. Us deixem amb les vespres de Montserrat.